Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo, de banda s'ordinador, Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, que avui està de lliure, i en Toni Cardell, en els control tècnics, vol donar sa benvinguda a sa edició 664 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 28 de juny de 2026, ja a l'estiu, i seguim de ple amb el tema dels UAPs, els ovnis i tot això. Crec que va resultar una mica graciós o simpàtic. Bé, a tu, Borja, no sé si et va fer molta gràcia, però el community manager de l'aeroport de Miami, el dia de Sant Joan, el passat dimecres, va fer un tuit, una piulada, o com es digui, que sí, jo crec que era una mica simpàtica. Tot bé, perquè resulta que fa uns dies una suposada evident va dir que pel dia 24 de juny, d'enguany, dimecres, bé, que vendrien els alienígenes, els extraterrestres, i que s'endurien d'haver 700 persones, les abduirien, d'un estadi durant el partit entre Escòcia i Brasil. I bé, curiós també, perquè va citar un parell de jugadors d'aquests molt coneguts. I bé, i era el partit que jugava a Miami, i òbviament no va passar res, òbvia i afortunadament, afegiria jo. Però aquesta notícia va ser emprada per mitjans de comunicació una mica pel de sempre, no? O bé directament per ficar por, o bé per aconseguir els clickbaits, aquests, que la gent faci clic a una publicació per així poder cobrar els que ho ha publicat més visites, no?, per tema de la publicitat. I en qualsevol cas, l'aeroport de Miami, que era, com he dit, on es jugava el partit, no va tenir una altra ocurrència que dir que la força aèria havia emès un comunicat oficial avisant de restriccions a l'espai aeri per aquell partit i que estava motivat per, posava punts suspensius i deia, activitat aèria inusual a la regió, i ho il·lustrava amb una foto, bé, una foto trucada de manera molt evident d'aquell aeroport, de l'aeroport de Miami, amb una mena d'ovni immens a sobre, i també duia un distintiu, no?, com si s'imatge fos oficial. Bé, no sé què vols comentar, si vols comentar res.
Supos que m'ho dius a mi, perquè no...
T'ho dic a tu.
No mires en Sergio.
No miren en Sergio, perquè amb en Sergio ho varen comentar en el xat intern que tenim nosaltres a una de xones de missatgeria, i tu no vares contestar, no vares dir res, vares callar, i no sé el que vares dir.
A mi, la broma és més a manco simpàtica.
Ja va bé.
És vera que és un tema ara com a molt calent, molt polèmic, que potser no es presta tanta broma, o sí, però té la seva gràcia per muntatge fotogràfic, etc. I llavors, aquesta bona senyora...
Tant de bo, perquè en Sergio el que va dir, perquè tu no vares entrar, però en Sergio va dir, bé, les paraules que va dir, ara ve quan en Borja s'encabrona.
Correcte. Efectivament.
I bé, veiem, Sergio Rigo, que no s'encabrona per aquesta gràcia, no?, que varen fer.
I lo d'aquesta bona senyora, o el que sigui, és vera que va tenir bastant de ribombòrum setmanes prèvies en el partit d'Escòcia-Brasil. Jo tenia curiositat per simpatia escocesa, no per res.
Ah, bé, sí, clar, sí.
Però
Escòcia, que tens afinitat, tenim afinitat, al igual que Galícia, per ser terres màgiques, terres, bé, que tenen tot aquest llegendari i aquests misteris afegits, no?
Sí. Exacte. I de resulta que, com se diu en castellà, a toro pasado, després de que no passar res a l'estadi, se va començar a dir que, no sé si jo mateixa o qualcú comentava el que havia dit, que resultava que ell havia interpretat malament aquesta profecia.
Era un somni, va dir.
Un somni, sí. Era un somni profètic, no?, que diríem.
Sí.
Perquè ell havia vist, havia sentit patiment de gent i molt de crits i desgràcia. I clar, i després se va intentar equiparar a la desgràcia feresta i real d'Estratròmol de Venezuela.
I així ja troc que no té ni mica de gràcia. perquè això encara fa més greu, perquè darrere de tot això no només hi ha un simple acudit o un tuit o una publicació a Instagram o on sigui, perquè, clar, aquesta senyora té 24 milions de seguidors i una ha d'anar alerta amb el que diu, una ha de ser una miqueta responsable perquè pot haver gent que cregui més del que toca i després també perquè també va comentar qualque cosa del terratràmol del Japó i llavors ja no té cap gràcia. Però bé, el que sí que tenim és que seguim trobant a les notícies autèntiques meravelles relacionades amb tot això dels ovnis, els UAPs, els fanis, o com el vulguem anomenar, aquest canvi de tarannà que jo segueix pensant que es pot comprovar segons el que es va publicant. Jo crec que fa 60 anys, quan es començava a anar cap a l'espai, cap membre de cap organisme oficial hagués fet una afirmació d'aquest tipus. Això està extret de la revista Newsweek del passat dia 22 de juny d'enguany, 2026, que deia, traduït de l'anglès, que un astronauta de la NASA es prepara per a una dura estada de 8 mesos en òrbita, ha revelat un pla per provar l'existència de vida extraterrestre a l'Estació Espacial Internacional, a la ISS. Diu el doctor Anil Menon, metge d'emergències i coronel de la Força Especial dels Estats Units, té previst enlairar-se a bord de la missió Soyuz MS-29 el mes que ve. Tot i que el seu objectiu principal se centra en els efectes fisiològics dels vols especials de llarga durada, Menon ha confirmat que també durà a terme la recerca de vida microbiològica durant una sèrie de passejades especials. I diu que el que volen veure és si hi ha cap bacteri capaç de sobreviure a la part exterior de l'estació espacial, va dir Menon en aquesta revista, la revista Newsweek. I diu que amb l'experiment el que es pretén és determinar si organismes biològics poden resistir l'entorn de l'espai obert, que, clar, l'espai té la radiació còsmica directa, també, evidentment, té aquestes variacions de temperatura extremes, segons si te dona sol o si no te dona sol, que les temperatures varien amb un caramull de graus de cop. I bé, jo diria que proves d'aquest tipus, en teoria, ja s'haurien fet amb anterioritat. Però aquest senyor diu que les volen repetir de manera més controlada i diu, no sigui que les haguem contaminat nosaltres mateixos. És a dir, que si fa aquesta afirmació, jo crec que vol dir que sí, que n'han trobada de vida, però que volen saber si és o no de l'exterior o bé ha estat per contaminació dels humans, és a dir, que de contaminació de la Terra. I bé, que la idea, en resum, és saber si hi ha vida, si la teoria aquesta de la panspèrmia és o no real, és a dir, que la vida hauria arribat a la Terra des de l'espai, que arriba a la Terra, i damunt d'un meteorit, per exemple. Que jo crec que aquesta teoria ja estaria demostrada, però està bé, no?, que, com sempre, que facin proves. No ho trobeu? Però, a part de tot això, aquest astronauta ha dit, segons la publicació Newsweek, diu, Menon va afegir que té intenció de compartir públicament els resultats, especialment després de que el govern dels Estats Units hagi desclassificat múltiples avistaments d'ovnis. I diu, ara que està desclassificat, vos podria dir perfectament si me'n trob. Si tenc cap interacció amb extraterrestres, vos ho contaré. Vos ho promet solemnament. Però no és una cosa que jo vagi a cercar activament, va dir aquest senyor, aquest astronauta. Així que, com qui no vol sa cosa, acaba de dir que si veu cosa estranya, com les que surten en aquest desclassificat del govern dels Estats Units, com els de Apollo, que deien que veien coses rares, que tota sa vida s'havia negat oficialment per part del govern, per part de la NASA, que haguessin fet aquestes afirmacions, però ara es veu que sí, diuen que ho afirmaran, eh? Perquè aquest senyor diu que ell ho dirà. Ara està, si ens han de creure o no, evidentment. I, a part, es faran altres experiments, com el de veure com reacciona el cos humà a l'espai durant tant de temps, perquè no sé si ho he dit, però estirà de més 8 mesos, aquest senyor allà, i ell és metge, així que farà de metge i també, a la vegada, farà de pacient. Eh? I també un detall a afegir, a part de tot això, i jo crec que com un cant o un crit cap a l'esperança, no? Perquè damunt de tot això podem comentar que aquest membre de la NASA viatjarà amb els cosmonautes russos, en Pyotr Dubrov i Nana Kikina, i que el llançament està previst pel proper dia 14 de juliol des del cosmòdrom de Baikonur, que està en el Kazajistan, però que està sota l'administració russa. És a dir, que aquesta nau russa se'n va a l'espai amb un nord-americà que, a més, és fi d'un ucranià per compartir la missió en dos russos. Està clar, diria jo, que l'enteniment és possible. Tant de bo.
Idò, mira, fa moment parlàvem de sons, de profecies, etc. I d'aquí podríem dir que, a la seva manera, Arthur C. Clarke, a 2010, Odissea 2, va predir una miqueta aquesta col·laboració dels dos fronts d'aquell antic bloc socialista soviètic en els americans.
Bé, ja...
Algun precedents, evidentment.
Ja fa temps que fan coses plegats. Ara fa un parell de setmanes, no sé si ho varen comentar en antena, que hi havia un problema d'una fuita d'oxigen i se varen juntar tots per poder arreglar-ho, tant sa banda, diríem, no sé com dir-ho, més occidental i sa part més de l'antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. Clar, però en aquest cas està el fet de que aquest senyor, pel que he vist, estudiant a l'astronauta rus, americà, resulta que és fi d'un ucranià. I clar, dius...
No és que... curiós o simpàtic en certa manera? Casual? O potser també? No ho sé.
Jo m'imagino que també deu tenir relació en que com ucranià deu parlar rus i sa relació amb els cosmonautes... Sí, perquè això d'estar 8 mesos també s'han de...
Per cert, diu que no és la seva missió principal, sa de tot per ser en qualque extraterrestre. Jo, si n'hagués per aquelles contrades siderals, ja t'he dit que me preocuparia més d'això que no de cercar microbis a l'espai.
Microbis, que com se va dir en el seu dia, Font de Misteris, deu fer com 10 anys, parlant amb el doctor Oliver, quan vam parlar dels bioestreòlegs, sembla que els tardígrads, els ossos d'aigua, viurien a l'espai. De fet, una sonda israeliana, crec que va ser, se va estavellar... a la Lluna, i duia un caramull de tardígrads, sí, per fer proves, que ja estirà... No. Bé, no ho sabem. Vinga, sí. Feim sumari i començam.
Seguirem aquest programa 664 de Font de Misteris xerrant de la coneguda com a Torre de les Hores, el rellotge medieval que va marcar ritme de la vida a Ciutat de Mallorca. Què hi ha darrere de la seva història? Després explorarem el que va succeir en el voltant d'unes misterioses llums de la vall de Hesdalen, a Noruega, observades des de l'any 1811. I anirem també a l'inquietant Clinton Road, de Nova Jersey, per conèixer unes llegendes de fantasmes ben interessants. I I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. Per escoltar-nos en directe, a més de sa FM i en sistema d'App Plus, ho podeu fer a ib3.org i a sap d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'Ivetres Televisió, en el Xavier a la carta d'Ivetres, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Donem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso. Són molts dues petites històries, no?, que formen part de la nostra història com a tal, així que quan vulguis.
I d'avui a Món Diverso xerrarem d'un element que durant segles va ordenar la vida de tota una ciutat. El temps assurat des d'un punt concret de Palma, la Torre de les Hores, un espai que avui està desaparegut, però que durant la baixa de mitjana va ocupar un lloc central en l'organització urbana, social i també política de la ciutat. El rellotge públic de Palma era una infraestructura essencial per al funcionament de la ciutat, tal com recull la historiadora Maria Barceló en el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, erigida vora la capella de la Victòria dels Frares Predicadors, una torre que el Gran i General Consell havia comprat en els dominics. La seva conservació va ser una preocupació constant per als jurats, perquè el bon funcionament del rellotge tenia conseqüències directes sobre el comerç, les reunions del Consell, la vida religiosa i la seguretat de la ciutat. I al voltant d'aquest rellotge també hi va créixer la llegenda. Una de les més curioses és la que Benet Espanyol va recollir en el segle XVI en la seva història de Santa Fide Catòlica, i on afirmava que el mecanisme havia arribat a Mallorca de la mà de savis rabins jueus després de la destrucció de Jerusalem, en temps d'Adrià, i que transportaven amb ells un coneixement antic que acabaria instal·lat a la torre de la ciutat, on els cristians hi afegirien la campana que els jueus no tenien. Això conviu amb una realitat documentada, perquè, segons el cronista Nameto, va ser el 9 de maig de 1385 quan el Gran i General Consell va determinar fer un rellotge a la torre, i l'any següent va deliberar que s'hi col·loqués una campana capaç de marcar les hores de dia i de nit. En un món on fins al moment la gent s'erigia pel sol i pels estels, pel dia i per la nit, l'aparició d'un rellotge mecànic significava un canvi profund en la manera mateixa també d'entendre el temps. Un canvi que la mateixa Barceló situa dins el procés que en aquells anys transformava el món urbà del nord d'Itàlia, de Flandes i de les zones de més densitat urbana. Darrere aquest sistema, però, hi havia persones molt concretes. Els rellotgers, encarregats de mantenir el mecanisme i de fer sonar les hores, ocupaven un càrrec reconegut per a conflictiu, i els documents mostren una successió constant d'anomenaments, disputes i destitucions, perquè no tots complien en segura que se'ls exigia. A finals del segle XV, de fet, els jurats es lamentaven que el rellotge no tocava segons tocava, o segons calia, ja que en lloc de 7 hores de vegades en tocava 10 i en lloc de 10 en tocava 13, una descoordinació que afectava directament en el funcionament de la ciutat. I en aquest context emergeix en Bartomeu Figuera, L'any 1502, davant la poca perícia del jove Nicolau Calafat, que havia heretat el càrrec del seu pare, els jurats van confiar l'ofici en aquest ferrer, descrit en els documents com a hàbil, expert i molt docte, que es va oferir a construir un rellotge nou i bo per la universitat, que fins al moment no en tenia de propi, sinó de llogat. La seva tasca continuada després pel seu fill, també Bartomeu Figuera, va ser rellevant perquè el rellotge va acabar coneixent-se popularment amb el ginatge de sa família, en Figuera. La torre, però, no era una estructura immutable i en el llarg del segle XV va patir problemes constants. En 1467, els jurats advertien, en el Gran i General Consell, que la torre estava en gran perill i amenaçava ruïna, de manera que calia socorrer-la de pressa abans que caigués. I encara, el 1501, es tornava a xerrar del greu perill de caiguda, fet que va obligar a cobrir-la i adobar-la. Amb el temps, la torre de ses hores se va convertir en un punt de referència urbana que apareix en establiments de cases, en descripcions de propietats i en la toponímia, fins al punt que va donar nom a una illeta de cases ja documentada en 1478, com a silla de la torre de ses hores, i més endavant a un carrer, en el carrer de la torre de ses hores, que recull sa fortesa Mussoles, també conegut com el carrer del símbol de ses hores. I el cas de Mallorca s'inscriu també dins un procés que afectava moltes ciutats europees a finals de la mitjana. A Praga, el famós rellotge astronòmic de la torre de l'Ajuntament data de 1490. A Barcelona, el 1393, se va col·locar una gran campana en una torre de la Seu que dos sonadors tocaven mesurant els temps amb un rellotge d'arena. I només dècades després, davant l'insistència del rellotger Bernat Vidal, la ciutat va acceptar un mecanisme automàtic. I ja a Lleida, a Castelló o a Terol, els rellotges públics apareixen documentats com a elements claus de la gestió del temps urbà al llarg dels segles XIV i XV. Què vos pareix?
I d'allò m'apareix apassionant el tema, tot això relacionat amb la mesura del temps, i molt més particularment a la nostra terra. Perquè sabíeu que fins fa no molt a Mallorca es mesurava el temps de manera diferent a la resta del món? I de, ja dic, hi ha moltes curiositats al darrere que apuntam per un altre dia. Així que gràcies, Sergio, i fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
cortada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com. I bé, fa un parell de setmanes ja vàrem estar comentant damunt de segons quines llums i de segons quina manera, va ser quan vàrem estar parlant d'aquells albiraments al llarg de 10.000 quilòmetres de distància, I ho tenia apuntat perquè me va cridar l'atenció que aquella setmana mateixa, quan ho vàrem estar contant, va sortir publicat en el web Xataka, aquesta web líder en la publicació de notícies de tecnologia en castellà, on tracten, bé, això, no? Tracten de ciència i de tecnologia i coses així. I bé, pel que veig, solen ser rigorosos i fins i tot quan fan un article de, per exemple, de publicitat, no? De qualque gadget, de qualque aparell, quan són de tecnologia, doncs clar, potser fan publicitat d'un ordinador, de tipus d'ordinadors i de màquines així, però ells et deixen ben clar que és una publicitat i que cobren per dir ses bondats. I clar, això fa que un els doni més credibilitat. I a part d'això, que no solen cercar, és la meva opinió, el clickbait, el clickbait, fàcil, no? Això de posar un titular enganyós per fer-te entrar i ells cobrar per ser visites, no? El que estava dient abans damunt de certes notícies, com la d'aquella suposada abducció de 700 persones a un partit. I és per això que em va sorprendre tant aquesta publicació, aquesta notícia que varen publicar a Xataka, que diu: unas misteriosas luces llevan desde 1811 apareciendo en un valle remoto de Noruega y todavía no sabemos qué son. Ya van más de 40 años intentando descifrar el misterio, pero sigue sin estar claro. I de anem a veure una mica per sobre què pot ser això. Estem parlant de llums estranyes que es veuen normalment en el cel i que des de fa temps, jo m'imagino que des de sempre, que estan allà, però bé, que s'han reportat aquestes des de ja fa un temps. Tenim, per exemple, això que ens diuen en Carlos Canales i en Jesús Callejo en el seu llibre Nomos, guia de los seres mágicos de España, que diu: algunos estudios que se han efectuado sobre estas enigmáticas bolas luminosas nos llevan a la conclusión de que la gran mayoría de las veces no son detectables a simple vista. Aparecen en algunas fotografías con película infrarroja y que son formas energéticas puras sin que se haya apreciado en ellas partículas sólidas de materia. Se ha averiguado que pueden ser inmateriales, susceptibles de traspasar un objeto o a un hombre sin que éste sufra daño alguno. Las explicaciones científicas que se han dado para tranquilizar nuestra mente es que son emanaciones de vapores similares a los fuegos fatuos, rayos en bola o acumulación de algunos gases como el metano, que en determinadas condiciones atmosféricas hacen sus apariciones. Lo incomprensible surge cuando estas luces manifiestan actitudes inteligentes y de clara intencionalidad provocadora o señalizadora, asociadas casi siempre a entidades sobrenaturales. Hasta el momento se han realizado varios estudios serios sobre el origen y la localización de estas misteriosas luces, como el proyecto Penino, creado en 1986 por David Clark y Andy Roberts, o el proyecto Hesdalen, en 1983, por un grupo de investigadores noruegos, en los cuales se relacionan sus apariciones con lugares donde existen fallas geológicas, movimientos sísmicos y abundante mineralización. I bé, d'aquest escrit m'ha agradat i molt això que diuen els autors de les explicacions científiques que s'han dado per a tranquil·litzar nostra ment és que són, i és que estic totalment d'acord, per tranquil·litzar la nostra ment. Després comentaré damunt d'això. Però ara anem a veure què pot ser. Fa de bé dos anys, la revista de geofísica aplicada a un paper, és a dir, en el que el món científic es coneix com un paper, que és una publicació seriosa i contrastada, i va publicar damunt d'aquest fenomen, i bé, particularment damunt del de Noruega, que mos pot servir també per semblances amb altres bandes, fins i tot aquí, a les nostres illes, perquè hi ha casos d'estranys llums en el cel des de fa segles que encara no tenen una completa explicació. Oh, sí, evidentment, clar, però anem amb aquest cas noruec. I de diu aquesta publicació que la vall de Hesdalen, a Noruega, és coneguda precisament per aquests llums que apareixen de forma sobtada, de manera també uniforme, durant períodes de temps, i que, bé, això, que des de fa dècades tracten de ser observats mitjançant dispositius geofísics, que això ve d'antic, per lo menys és de 1811, però que les observacions sistemàtiques començaren el 1984 amb el projecte científic que du precisament aquest nom, el projecte Hesdalen. Es diu Hesdalen pel nom de sa vall, aquesta, i el cas és que hi ha estudis científics acurats que han determinat que hi ha bandes que són conductores d'electricitat i que estan associades a depòsits, diguéssim, minerals, principalment sulfurosos, i diu, això traduït del paper aquest, de l'article, aquest que comenta, que està en anglès, diu, aquests resultats, juntament amb altres dades geofísiques, contribueixen a comprendre millor com les estructures properes a la superfície, a menys d'uns cents de metres de profunditat, podrien generar les conegudes com a llums de Hesdalen i explicar per què es veuen en aquella vall. La particular estructura geològica detectada a la vall de Hesdalen podria impulsar campanyes semblants a altres bandes on es produeixen fenòmens semblants. I és que resulta que no seria l'única banda del món on es produeixen aquestes estranyes i també fascinants visions, albiraments o el que sigui, de llums estranyes. Es parla també de punts determinats a Texas, a Colorado, a Finlàndia, a Austràlia, de les que diuen d'aquestes aparicions transitòries de llums atmosfèriques que desperten fàcilment la imaginació de la gent. I clar, és que no hi ha per manco. S'ha de dir que les circumstàncies atmosfèriques i ambientals de la vall aquesta de Hesdalen no és massa propícia per a fer molt d'experiments. Vull dir, allà estan en vents que te poden arribar en els 190 km per hora i també poden estar a temperatures de menys de 30 graus. I clar, no deu ser gens fàcil posar-te allà a fer observacions i molt manco poder concloure res. Però això és perquè no és una cosa que sigui evident i aquí és a on està, jo crec, la gràcia de tot això. Diuen els autors, la nostra hipòtesi inicial era que en certes condicions hidrològiques, meteorològiques, geològiques i d'activitat electromagnètica, les interaccions entre el subsol del Terra i l'atmosfera podrien generar certs fenòmens geofísics, incloent això que ells anomenen llums atmosfèriques. Però, i aquí com dic, està la gràcia, diu, no obstant això, encara no s'ha considerat una hipòtesi que contempli una possible interacció entre la geologia, la tectònica i les condicions ambientals. Així, doncs, no tenen encara una resposta. Segueix el misteri. Toca seguir esperant. Bé, jo crec que no deixa de ser curiós, no ho trobeu? Perquè és que no només hi ha això, perquè, clar, no sé si vos heu fixat abans, quan he citat el llibre Nomos, ells diuen, jo ho compartesc, i en Borja, bé, segur que tu també, clar, han dit, lo incomprensible surge cuando estas luces manifiestan actitudes inteligentes y de clara intencionalidad provocadora o señalizadora, asociadas casi siempre a entidades sobrenaturales. I és que, clar, què passa? Efectivament, quan sembla que no és un producte de l'atzar, què passa? Quan sembla que aquells estranys llums allà a Noruega, tan investigats i per científics, i del que sembla que responen a qualque cosa intel·ligent, és una mica com els albiraments d'en Grífols que varen comentar en el seu dia, quan li varen retre un homenatge ara fa uns mesos, dels llums d'en Grífols a Montserrat, o d'altres llums també a altres indrets. Per exemple, ara he dit Montserrat, i el cim que es consideren, no vull dir màgics, tampoc vull dir sagrats, però una mica tot, no? Aquells punts, també dels que diuen, mira, aquesta paraula tal vegada encerti més en tot. La paraula podria ser punts energètics. I bé, aquí també un bon grapat de llocs al món, eh? Ells, els autors del llibre Nomos, parlen de Shasta, a Califòrnia, Sorte, a Venezuela, Suritorco, a l'Argentina, o Pico Sacro, Galici, que abans han citat Galici, i molt d'altres. El Pardal, per exemple, Albacete, a les Urdes, o aquí mateix, perquè què eren els llums que es deien que es veien a Randa, en el Monte Toro, fins i tot en el Vedrà? Podrien respondre en aquest mateix tipus de fenòmens? Bé, és que fins i tot hi ha testimonis damunt d'aquesta possibilitat, i també a Hesdalen, allà a Noruega, que informaren que estaven convençuts de que qualcunes, tal vegada no totes, evidentment, però qualcunes d'aquestes llums que havien vist eren capaces de respondre a pensaments i fins i tot a comentaris en veu baixa entre els membres, no, dels equips d'observadors que estaven allà reunits per fer estudis. Fins i tot diuen que responien a gestes, a gestualitzacions que es feien els observadors entre ells. És a dir, ser observats, ser entesos i fins i tot podrien dir que manipulats per aquells llums que, en teoria, si bé encara cap científic ho ha confirmat com a tal, però que serien uns llums que respondrien només a un fenomen natural, un fenomen desconegut, si voleu, perquè no hi ha ningú que ho hagi ratificat, però natural. Que jo crec que és fascinant, perquè no estem parlant de veure un llumet i ja està. No, no, perquè també ha reportat un fet ben curiós, llançar un làser a un dels llums, i diuen que aquell llum, o aquell ovni, si voleu, semblava respondre li podem dir aquest tirs, no?, de làser. O el manco. Això és el que va dir un enginyer electrònic que formava part del projecte, aquest investigador, aquest projecte avalat per una universitat noruega. Parlem que, per exemple, entre 1984 i 1985, en cinc setmanes d'experiments, es varen poder veure quasi 190 llums, i que només un parell d'anys abans ja varen enregistrar, i fins i tot per un programa de satèl·lit noruega. T'imagines, Borja, Sergio també, però no tant, t'imagines sortir a gravar un programa de Font de Misteris per sa tele i poder enregistrar quasi una hora de llums en el cel, hauria de ser fascinant.
On s'ha de signar?
Sí, eh? Perquè hem fet coses així, però jo crec que mai mos hem topat en tot això, mos han passat coses raretes, però aquesta encara no. I aquest fenomen de Noruega, tan intens i tan important, es va fer que fins i tot varen enviar en els militars, que, per cert, en va haver un tal, el major Shibbeye, no sé com ben bé com s'ha de pronunciar, que hauria arribat a la conclusió, any 1982, que els llums no semblaven reflexos atmosfèrics, ni raigs globulars, ni cap tipus de fenomen meteorològic al manco conegut. És a dir, que estigui més o manco igual, que potser ho sigui, però que no hi ha res demostrat. Potser, per exemple, tingui semblança amb aquell llum que varen veure des d'un vol que va sortir de Palma el 1979 i que es va veure obligat a aterrar d'emergència a València i del que després es va dir que tal vegada podria ser només un reflexe. I és que allà, a Hesdalen, quan anaren a investigar uns, l'any 1982, diuen que dels 130 habitants que hi ha en aquella gran extensió, eh? És que és una gran extensió, però que només té 130 habitants perquè dic que té unes condicions climatològiques extremes, no? I de l'any 1982, dels 130 habitants, 30 deien haver vist llums estranyes. I fins i tot diuen que quan hi havia aquests llums, hi havia interferències en els aparells de ràdio, també de tele, i també comportaments estranys en els animals. Vaja, quines coses. Així que jo crec que s'obrin moltes possibilitats per a un suposat mateix fenomen. Eh? I bé, ja després hi ha altres teories, una mica més peregrines, si voleu, o no, com se que diu que ja es veuen tant de llums perquè s'hauria estavellat una nau extraterrestre, i la volen recuperar. Eh? Però sí, aquesta seria una altra història. Bé, és que jo crec que per quan un mateix fenomen se troben tantes possibilitats, però cap contrastada, Borja, jo crec que qualque cosa hi ha, no?
És que, com dèiem aquí a Font de Misteris, és un meló obert molt, molt interessant. Ha citat un parell de casos arreu del món, a Balears en tenim encara més dels que has citat, també.
És que només tenim una hora de programa.
Exacte. I clar, quan un pensa en la teoria que m'apareix, jo crec que més peregrina, la de que sigui un fenomen natural, que qualsevol altre, perquè clar, si després ho vincules amb, per exemple, ses troballes d'imatges marianes, també seria un fenomen semblant. És a dir, seria una llum que, quina casualitat, no? Que apareix, i just on apareix hi ha una cosa estranya, màgica, misteriosa, amagada. És massa casualitat, també diria.
La veritat és que sí. Una altra de les teories és que diuen que en aquesta vall, com hi ha aigua que du sofre i coure, cada una de les bandes de la vall farien una interacció elèctrica i farien com si fos una immensa bateria. Jo no sé, el nostre tècnic d'avui, en Toni Cardell, coneixedor científic, no sé què trobaria en Toni damunt tot això. No ho sé.
Però també ha citat aquesta hipòtesi estranya de la possibilitat de que una nau s'hagués estavellat i l'estiguessin cercant.
Però dic que aquesta seria una altra història.
Sí, però és que això ja ho varen comentar no fa massa temps, fa deu fer un mes o dos, com a molt, quan parlaven de casos a l'antiga URSS, n'hi havia un molt semblant, no recordo exactament a quina banda era, que suposadament s'havia estavellat una nau no humana i avistaments posteriors eren d'altres naus, d'altres objectes estranys que rondaven aquella muntanya, aquella zona, just on s'havia estavellat.
Bé, el mateix dirien més o manco que passaria a Roswell una mica, no? A l'àrea 51. Deixam, si voleu, aquests llums de Noruega extrapolables, com hem vist, molt d'indrets, també aquí, evidentment, i anam amb una de les teves, diguem, històries impossibles, com si que s'ha contat jo no ho fos, no? Però de les teves històries impossibles, Borja Rigo, quan vulguis, que dius? Que vols parlar dels Clinton?
No exactament com a família ni com a expresident ni res. No, anem a Nova Jersey, concretament a West Milford. Allà se troba la que podria ser la carretera més misteriosa i més embruixada de tot el territori d'Estats Units, que no és poc, la Clinton Road. Segons se compta, obres simpàtiques, diria, com Weird New Jersey, de Mark Moran, és una ruta que abraça només 16 quilòmetres de longitud, que és una xifra irrisòria davant la vastitud d'aquest país, i transcorre a través d'una zona empobrida i certament despoblada. Només qualque casa per aquí, per allà, que passen davant la vista del visitant. Però si no fos suficient, connecta dues localitats molt poc poblades i, en estar fora de la xarxa nacional d'autopistes, el seu manteniment, diguéssim, que tendeix a ser poc o cap. A més, es poble que originalment li va donar nom Clinton, a dia d'avui ni tan sols existeix. Tot apunta a soledat i a decadència. A més, i abans d'entrar en assumptes més misteriosos, una curiositat, no sé què vos semblarà. Aquesta carretera té un dels semàfors més duradors, més lents i més desesperants, si voleu, de, probablement, no sé si tot els Estats Units o tot el món sencer. En una intersecció en la ruta 23, els conductors que transitin a Clinton hauran d'esperar la barbaritat de 5 minuts sencers davant el disc vermell. Però si voleu ràpidament entrar en matèria, aquells indrets han estat usats històricament parlant per associacions tals com el Ku Klux Klan. També existeix un dipòsit de cadàvers, i, per lo que fa en els fenòmens estranys que tenen lloc per allà, hi ha diverses històries. Una d'elles és relacionada amb el Castle Cross. L'edifici, avui en ruïnes i semirrasat pel foc, va ser construït l'any 1905 per en Richard Cross, qui se va mudar allà a viure amb la seva família, la seva dona i els fills. Els qui, a dia d'avui, s'endinsen dins d'aquest recinte, alguns amb intencions festives, si voleu, diuen patir convulsions i, fins i tot, cops propinats per entitats invisibles. A més, l'antiga casa s'ha usat per dur a terme, per lo que sembla, tota aquesta de rituals diabòlics. En aquest tram de carretera se compta que es deixen veure tota aquesta també de criatures impossibles, com tretes, si voleu, d'un quimèric laboratori. El cas és que alguns apunten que seria el resultat del curiós creuament d'espècies provocat per l'unió carnal d'animals d'un zoològic de la zona que va tancar les seves portes l'any 1976. I, per descomptat, en Sergio apuntava en el sumari, la reaparició dels fantasmes també tenen gran cabuda a un indret tan pintores com la petita sabreu Clinton Road. Se conta una història que s'ubica, per exemple, a Terrance Pond, en el qual només se pot escalar des de l'esmentada carretera. Aquesta diu que, en certa ocasió, uns incursionistes, estic parlant de principis dels anys 80, se van topar amb una parella de guardes forestals allà dalt. Res d'estrany, a priori, salvat que, en baixar i contar la topada, els excursionistes van rebre la notícia de que aquella parella concreta de guardes havia finat l'any 1939. Però no només se parla d'aparicions de persones, sinó que en aquell lloc també hi tenen cabuda, per dir-ho així, els automòbils fantasma. Són certament estranys, evidentment, però se compta que en aquell tram de carretera se manifesta de tant en tant un Chevrolet Camaro fantasma, així com sona. Estaria conduït per un jove que va perdre sa vida l'any 1988. Lo més curiós d'aquesta història no és en si que suposadament s'aparegui, que no és poca cosa, clar, sinó que només ho fa, atenció, quan qualcú recorda en veu alta aquesta història mentre transita sa Clinton Road. I ja per acabar, si voleu, ràpidament també, la història del nin del pont. Aquest pont creua el rierol Clinton a l'altura de la corba del mort. Conta la història que si qualcú se vol topar amb l'espectre d'aquest infant, ha de posar una moneda de 25 centaus damunt la línia groga de la carretera i en fer-se de nit apareixerà el nin per recollir-la. Sobre què li va passar a la criatura, hi ha, naturalment, distintes versions. Algunes de les més populars diu que el pobret se va ofegar en el riu. També s'apunta a que va ser atropellat i que quan apareix és per recrear un succés tan sinistre com aquest. Però no anem a pensar que és un fantasma passiu que no interactua, sinó al contrari. Si el testimoni desprevingut mira d'ajudar en el nin i de aquest nin fantasma empenya la persona cap en el cotxe. I encara, evidentment, hi ha més coses per contar, però el més recomanable seria que viatgéssiu, que viatgéssim per aquesta carretera, almenys si el misteri apareix una vegada més.
Crec que has dit que si qualcú recorda o diu en veu alta això del cotxe de Chevrolet, aquest cotxe s'apareixerà. I doncs, qui sap si tal vegada, avui, al voltant de la mitjanit, en aquest cas, a les Illes Balears, tal vegada, ara mateix, s'apareix un Chevrolet a la Clinton Road.
Letres Ràdio és història.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans he dit allò de tranquil·litzar la nostra ment quan parlava de la possible explicació o justificació de les estranys llums, aquelles bolles lluminoses que des de sempre s'han vist. Però, clar, com hem vist, al final resulta que sí, que hi ha constància d'aquestes bolles, d'aquest fenomen, i que gairebé sempre tenen explicació. Però tornem al de sempre. I què passa amb aquelles que no tenen explicació? Què passa amb aquelles que, en lloc de ser immaterials, són detectades pels radars com a objectes físics? Clar, més senzill és ridiculitzar-ho, fer com que és absurd. Tal vegada així, a part de tot, tranquil·litzam, no?, la nostra ment. I és que quan trobam que una realitat pot superar la ficció, el més senzill i còmode és ridiculitzar-ho. Malgrat no saber què hi ha realment al darrere, desprestigiar, fer befa, ridiculitzar, negar qualsevol cosa abans de poder reconèixer una realitat incòmoda o simplement un desconeixement, un desconeixement que inquieta massa com per poder tractar ni tan sol d'investigar. Millor negar que tractar de respondre preguntes. Millor desviar l'atenció que cercar la resposta. Bé, Utopies de la mitjanit del dissabte i del diumenge a IB3 Ràdio, i no només estic parlant de fenòmens estranys. I, per semblança, parlant de supèrbia, de prepotència, de creure sense veritat i el poder absolut, i ja que han citat els llamps com a possible causa, i com ja sabeu jo de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i d'enguany, que és l'any Alcover, tenim aquest fragment d'un dels seus coneguts com a poemes bíblics, en aquest cas dedicat a en Samuel, que diu: rebutgeu la majestat asseguda a l'etern soli, perquè un rei ho segon voli de supèrbia coronat. Rei vol dir la tirania, que arbora un llamp per fuet, i si em fa mal ús no espia els delictes que comet. Car ell, per son propi dret, és inviolable i mena com un bestiar llenut el poble que du en l'esquena el segell de servitud. Del reialme que capdila, tota cosa li pertany, tant li sent de col la filia com la dona de l'estrany. El rei peca i no sentem, cal la cega reverència que l'adula com si fos d'una divina ascendència. És un encens olorós que li adorna la consciència. Esclavitzats voleu viure com un poble que està fart de ser lliure. Vindrà el plor, vindrà l'esmena i us passarà la cadena. I llavors serà tard. I si seguim amb metàfores, potser mos pot servir aquesta cançó per acomiadar-nos, on, malgrat la supèrbia, diu: tu triste vida és tu triste història. Dels Cafè Quijano, la Lola. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta.